Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per l'operatiu en què dos agents es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha recordat que l'operatiu policial es va fer d'acord amb la norma, diu, però que es va plantejar malament. Ho ha dit Núria Parlon al Parlament de Catalunya fa uns minuts en el marc de la Comissió de Seguretat que encara està en marxa. Anem fins al Parlament. Miquel Jarque, bona tarda.
Molt bona tarda. La consellera Parlon ha recordat que en l'operatiu on es van infiltrar dues agents dels Mossos no hi va haver cap ordre política. Reconeix l'error i ha demanat reiterar disculpes concretament al sindicat CGT.
No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
Parlon que ha assegurat que revisaran els marcs d'intervenció d'aquest tipus de dispositius policials.
Definint millor els marcs d'intervenció, les pràctiques i les limitacions que aquestes han de tenir, amb un reforç de supervisió que tindran les operacions.
El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, declara en aquests moments. Txell Vespí, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Parlament.
Més notícies amb Cèlia Forment.
L'USTEC posa la recuperació del poder adquisitiu i un pla de xoc per a l'escola inclusiva com les principals línies vermelles per tancar un acord demà a la taula sectorial amb el govern. Entre la llista de condicions, el sindicat majoritari demana que hi hagi un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu. Altres peticions són que el govern augmenti un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. Pel que fa a les mesures salarials, el sindicat demana revertir la pèrdua adquisitiva, que es calendaritzi el deute pendent i que hi hagi una clàusula lligada a la inflació.
Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals per comprar o llogar un pis després de tombar al Congrés la pròrroga dels lloguers. Jordi Corbalà, bona tarda.
Els de Míriam Nogueres tenen constància que el govern espanyol estudia la proposta de llei que van registrar al Congrés per tal que es pugui desgravar la hipoteca, el lloguer o les imposicions en comptes d'habitatge. De fet, la ministra del RAM, la socialista Isabel Rodríguez, ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont. Junts ho desvincula de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, encara que aquesta vegada no es tancarien en banda si es garanteix que un propietari podrà recuperar el pis si el necessita per viure-hi i que els grans tenidors estaran obligats a aplicar també els topalls de preus si prorroguen contractes. Jordi Corbalà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca l'arrencada d'aquest 2026 coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del producte interior brut de l'Estat només de 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3% amb què va tancar el 2025 al 0,8% en els primers 3 mesos d'aquest 2026.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'una desena de fusells de sal en un cotxe d'alta gamma que uns individus han abandonat a l'AP7 a Borrassà, a l'Alt Empordà, quan els ha sorprès la policia. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Els fets haurien passat cap a les 2 d'aquesta matinada. Els ocupants del cotxe, un Porsche Cayenne, han abandonat el vehicle en aquest tram de l'AP7 a Borrassà en direcció sud, quan els agents han detectat moviments sospitosos. Després han pujat a un altre vehicle i han pogut fugir. Quan la policia ha escorcollat el cotxe abandonat i ha trobat al maleter una desena de fusells AK-47 coneguts com Kalashnikov, amagats dins de 2 sacs. Els Mossos han obert una investigació amb la documentació localitzada del vehicle per intentar esbrinar també l'origen i quin destí tenien aquestes armes. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
Els esports amb Francesc Ripoll. Bona tarda.
Bona tarda. Avui el Barça i l'Espanyol juguen partits de Lliga. El primer en jugar serà l'equip blanquiblau, que rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 de la tarda amb la necessitat de trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar i allunyar-se del descens. El partit en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Més tard a les 9 i en directe a la TDT a l'Aves Barça, els blaugranes ja són campions de Lliga i visiten Mendiz o Roig amb la novetat d'Andreas Christensen, ja recuperat de la lesió. També avui a les 7, Getafe Mallorca, i a 9:15, Villarreal-Sevilla. El president interí del Barça, Rafa Juste, qualifica de patètics els atacs d'ahir de Florentino Pérez del club blaugrana pel cas Negreira. El Barça valora emprendre accions legals contra el president del Madrid per aquestes declaracions. A la Lliga CB de bàsquet, a les 7, Breogán-Lleida, 8:15, Granada-Barça, i tenim en marxa la cinquena etapa del Giro d'Itàlia. En final a Potenza hi ha dos escapats a poc més de 30 quilòmetres de l'arribada, amb més de 4 minuts de marge respecte al pilot, on hi ha el líder de la general, Gilo Ciccone.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Són les 5 i 5, la Llobregat ha marxat.
Garriga, me'n vaig això, o què?
A on te'n vas?
Home, avui hi ha bàsquet. És a dir, València, Pedro Martínez, avui es juga el cinquè partit, per aviam si arriba a la final a 4.
Però això ho fem per Catalunya Ràdio?
No.
Ah, i llavors per què em fas promoció d'un partit que no fem per Catalunya Ràdio?
Bé, perquè no, perquè estem pendents.
Perquè si vols
pendents,
també et faig la promoció de que avui ja... Ara vaig a fer-te una promoció d'una cosa random que tampoc emetem nosaltres.
Perquè és fer la dels pericos.
Mira, avui hi ha un Lens PSG de la Lliga Francesa que és decisiu pel títol, també. I no t'ho explico.
Però València és una mica mig...
PSG, Luis Enrique.
Això, ah, sí? Mira, jo sóc pro, eh? Sí, sí, sí. Bé, no, volia dir...
Hi ha un Interlazio de la Copa Italiana.
Res, m'estic una estoneta més amb tu, perquè, no, perquè veig avui... un senyor aquí important.
Hi ha un senyor important, sí. Que ara feia dies que no el veiem i estic content que hi sigui. I volem comentar amb vosaltres dos una cosa.
Aviam-ho.
Perquè, Enric Calpena, bona tarda.
Bona tarda.
Obrirem de seguida la teva secció, habitual, però ja que sou aquí, un home d'història... I una dona de...
De tot, de la vida, perquè a mi la història me la van suspendre.
Vaja, te la provarem aquí, eh?
No, una dona que ha fet rodes de premsa.
Ah, sí?
I avui parlem molt d'una roda de premsa. Hem anat a buscar un top 5 inventat, l'ha fet el nostre company, el Blai Mercè, de rodes de premsa de dirigents, generalment esportius, a veure què us semblen.
Vale,
i a veure si estan per sobre o per sota de Florentino Pérez. Comencem molt fort. Amb el número 1. Jo crec que és el top 1. Jesús Gil.
Home,
és com Florentino Pérez, però posseït per Torrente.
I amb més pes, diguéssim.
Amb més pes, més carisma, més incorrecció, odi als mitjans, homofòbia, Jesús Gil i Gil.
Jesús Gil no és el problema. Es la solución a los problemas.
Esto es una corrupción y esto es una adulteración de la competición. A mí que me inhabiliten estos gilipollas.
A fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón, me he quedado helado. Realmente faltará que dijeran, Gil tiene uno de estos allí.
Sobre todo si fuera mi hijo o mi hija que fuera lesbiana o prostituta, creo que le ayudaría siempre.
Odio, desprecio, me dan repugnancia el 90% de los medios de información españoles.
No os queremos ni ver.
Algunos no merecen la pena ni vivir.
Son la náusea, son una vergüenza. Y a mí el grupo Polanco y todos estos desgraciados, a mí me traen sin cuidado.
Os desprecio, me dais asco. Si tenéis un mínimo de dignidad, decís a vuestros jefes que os he echado de mi casa.
Esta es la vergüenza nacional.
Que sois unos hijos de puta.
Y he terminado por ahora.
Què et sembla, Jesús Gil?
Home, però tu vivies en aquest temps, és a dir...
Home, algunes les recordo, sí.
Perdona, però...
Jo el vaig conèixer, el Jesús Gil, perquè... Sí, jo estava de subdirector del programa de l'Àngel Cas un dia, i venien d'allà a ser entrevistats. El Gil va ser entrevistat, i també la Bàrbara Carrera, no sé si us en recordeu, una noia Bond, de Chica Bond.
Ah, una actriu.
I llavors ella era molt ecologista, i li deia al Jesús, ai, me gustan mucho los animales, era nicaragüense. I llavors el Jesús Gil, hombre, a mí también mucho, acabo de comprar un safari, i allí ja no cazamos negros, ahora solo cazamos elefantes.
Oh, yeah. Això,
clar, la pobra Bàrbara Carrera no sabia si havia de riure.
Ostres.
No, ja no cazamos negros, allí solo cazamos elefantes. Això li va dir davant meu. Sí.
Jesús Gil, en tenim un de més nostrat, que és Josep Lluís Núñez. La vam recuperar una mica. 19 de maig de 1996, Núñez compareix en sala de premsa per explicar la destitució de Johan Cruyff. L'escoltem juntament a altres moments molt recordats de l'expresident davant dels mitjans.
És motiu de cés.
I això és gravíssim.
Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses L'altre dia van raptar un nen i va sortir amb la samarreta del Barça, per exemple.
Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, hasta contra els difunts.
Moltes gràcies, benvingut, i bueno, ja se pot morir.
És el dia dels tan innocents, això, avui no.
La setmana que ve anirem a farem això, ara farem un partit de bàsquet, farem els globes trotes.
Jo sóc el porter.
Es dirà que som uns subnormals.
És una altra època, això, eh?
Sí, però en canvi llavors no us veig perquè us heu escandalitzat tant pel...
Home, perquè per sort els temps han canviat
coses,
una mica.
Són coses que estan canviant.
No, però dic amb aquest, el senyor, el Florentino, el Flo, és a dir, us heu escandalitzat i trobo que això és tremendo. És
Louis van Gaal, 23 de desembre de 1999, aviam-ho. El tècnic va explotar contra un periodista amb una frase que va passar a la història. Ah, sí. Recordem-ho amb altres moments també força mítics de van Gaal en sala de premsa.
Buenas tardes, amigas y amigos de la prensa. Yo me voy. Felicidades.
Així va marxar.
Tu puedes callar? Tu eres muy malo para decir yo roto este pacto.
Yo soy responsable.
Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo. ¿Cómo yo tengo que explicar? Tu eres muy malo, muy malo. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Boníssim.
Va quedar per sempre, això, eh?
Sí, però ha quedat com nunca positivo. Jo sí. El recordava amb la...
Perquè era la interpretación.
No, però està bé, vull dir que l'home lligava...
Sí, però veus perquè és millor que no enroni en castellà, perquè sí. Queda una caricatura, pobre home. Aquí, al Van Gaal, per exemple, queda com que no? Que
José riure. Mourinho, un altre mestre de la Lloberes. Sí. Es recorden especialment dues rodes de premsa, 22 de febrer de 2006, després de caure contra el Barça d'un joveníssim Leo Messi, i l'altra, 27 d'abril del 2011, després que el Barça guanyés 0-2 al Bernabéu a l'anada de les semifinals de Champions.
Catalunya és un país de cultura, vosaltres sabeu perfectament lo que és teatro i del bueno. Yo he ido al teatro muchas veces, ahí es teatro de calidad. Te hablo serio, vosotros sois un país con una cultura fantástica.
¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Buzaca? ¿Por qué De Blecker? ¿Por qué Stark? ¿Por qué?
A partir del primer minuto del segundo tiempo no recoge pelotas, no balones, como hacen los equipos pequeñitos cuando están en dificultades.
No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla.
Que torni.
Això pot tornar, eh?
Sí, això
pot tornar, eh?
Això donarà molta animació.
No, jo crec que no seria igual.
No, perquè el Flick no té aquesta sang, eh? Té més calmaret.
Bueno, Guardiola va esperar el seu moment, eh? Sí,
té més mala lluna, el Pep té més mala lluna.
Això tot és bastant antic, però atenció, anem una mica més a prop. 25 d'agost de 2023, Luis Rubiales, assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol, on el seu president anuncia que no dimitirà després del petó forçat a Jenni Hermoso.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale. Y yo estoy diciendo la verdad hoy aquí. Hijas, aprendedlo. Es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad. No el falso feminismo que hay por ahí.
Ja no te'n recordàvem, d'això, Lloberes?
No, ja no sé qui col·locar. Si haguéssim de col·locar el rànquing, no et sabria dir,
un piquito, Lloberes, un piquito.
Tremendo, és que és...
Espera, que anem a dos petits bonus track.
Ah, vale.
Javier Clemente. Escoltem dos moments bastant lamentables de Javier Clemente en roda de premsa.
Manolo Lama tuvo un accidente de tráfico que no se mató por el canto un duro.
Lo que a mí me hubiera venido muy bien. Clemente en plan egoísta. Pues que en el año 87 hubiera palmado. Porque me ha dado 2.000 hostias, me ha insultado 10.000 veces, me ha intentado perjudicar todo lo que ha pedido, y yo resulta que le estaba deseando que siguiera viviendo. Y digo, pues eres imbécil.
¿A usted le parece normal, después de cómo está el equipo, sentarse y hablar de mi hijo y decirle que le va a decir usted a mi hijo como eso es su padre?
Pero ¿cómo es su padre?
¿Está bien de la cabeza?
Sí, no, claro que estoy bien.
Abandono la sala de prensa simplemente porque me ha faltado el respeto personal.
¿A ti?
A mí.
No.
Le vaya muy bien, señor Clemente.
A tu hijo le diremos lo que es su padre, que es un sinvergüenza.
Hostia.
¿Entiende? Usted es un sinvergüenza.
Tu, Lloberes, en comparació, devia ser un xaiet, no?
Ai, no té res a veure, i això a mi em deixa de pasta moniato, ja t'ho dic. No, terrible. No, les nostres rodes de premsa eren molt avorrides, home.
En comparació amb això. I acabem a Mariano Rajoy. Dimecres 13 de novembre de 2002, el portaveu del govern espanyol llavors explica les conseqüències del naufragi del Prestige.
Salen unos pequeños hilitos.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros. ETA es una gran nación. Me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical.
Aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
Unos hilos, lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando.
Somos sentimientos y tenemos seres humanos, entonces a mí me ha dolido mucho.
Doncs això és...
Això l'ha salvat molt, perquè el Rajoy va ser un polític, disculpeu-me que ho digui, nefast, que va fer, va promocionar coses absolutament il·legals, perilloses, antidemocràtiques, però com té aquest toc que fa riure, et salva. Una mica el que fa el Trump, salvant les distàncies.
Sí.
I, esclar, rius molt, però té una banda sinistra que no podem oblidar.
Mira com amb la Lloberes. Rius molt, però té una banda sinistra que no podem oblidar.
No, jo no crec que tingui aquest nivell. Vaja, espero. Però m'ha agradat molt, no m'ha agradat. I, a més, trobo que us ho heu currat molt, perquè no me n'en recordava i... No,
és un programa, és un programa que fa servei, aquest, Lloberes, encara que no ho vulguis reconèixer.
Vamos, ara què? Així serà un comiat d'aquesta manera, així tan trista.
I freda.
Ja ho veig. Anda, doncs, vinga. Ara no, anava a dir ara les expressions meves últimes. Cap bombi, no, hombre. Apa, adéu. Després és que després de veure tot aquesta...
Dona pas a la Pauli,
Sí, espera-me.
Ah, no, es posa els cascos per...
Sí, i a més m'agrada molt. Ens n'anem uns moments de publicitat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Rufiti, rufiti, rufiti.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
La tasca dels cossos policials no és ni vigilar ni criminalitzar els docents que exerceixen drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret a reunió o la protesta pacífica.
Passen 4 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Això és en directe, senyal de la Comissió de Control al Parlament. Es sotmeten a preguntes de l'oposició ara la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Hem sentit ja abans com la consellera es disculpava per la infiltració de dues agents de policia en les assemblees dels mestres sindicals, assemblees sindicals dels mestres, i ho ha qualificat d'error, de necessitat d'allargar la mà, demanar disculpes, per tant, diguem-ne que una compareixença en la qual també Trapero s'ha disculpat pel que han qualificat d'error humà. Tot i això, l'oposició insisteix en demanar les seves dimissions. En tot cas, estem pendents d'aquesta compareixença. Ara obrim carpeta històrica. anem gaire lluny, perquè fa uns dies vam veure, Calpena, com el president Pujol, que està a punt de fer 96 anys, se l'obligava a anar a Madrid a tornar a passar per unes proves mèdiques i ser interrogat pels magistrats de l'Audiència Nacional...
Que el jutjaven en aquell moment.
Que el jutjaven, per després dir que ja no feia falta, clar. Però molts ho van veure com una convocatòria de carnissament, gairebé un home ja molt gran, no sé si dir fins i tot ganes d'humiliar, ganes de menystenir Jordi Pujol.
És difícil de dir, en la justícia o injustícia del judici. Això no és el que ens pertoca. La veritat és que veure una persona tan gran amb problemes físics evidents, facin passar un tràngol d'aquesta mena, doncs jo crec que va deixar mal gust de boca a tothom, eh? No és una qüestió de simpaties polítiques o no polítiques. Era una imatge tot plegat que realment removia una mica l'estómac.
De fet, si podia detectar, no sé si correcte o incorrectament, una certa intencionalitat política, com a mínim si podia veure, no?
Es pot interpretar així, però el fet aquest d'humiliar el que han derrotat, o com a mínim l'antic adversari, és una constant històrica, sempre, eh?
Sempre ha passat intentar humiliar aquell a qui ja has vençut. A veure, tenim exemples, imagino, eh?
Sí, mira, fins i tot els romans, ja estic parlant de fa bastant de temps...
Això ja Pujol encara no hi era.
No, encara no, no se sap mai. Segur que se'n recordava, eh?
Doncs... Ens ho podria explicar.
Sí, ara no sé, pobre, perquè no està gaire fi. Però, en fi, els romans van encunyar una expressió que anava lligada amb aquest tema dels derrotats, que era vae victis.
Vae victis.
Ai dels vençuts. Això és la traducció real, eh?
Pobres, no?
Sí, pobres. Aquests rebran, no? Això ve d'una història que té un punt mític i, per tant, als romans els agradava molt explicar-se la seva pròpia història de manera una mica llegendària. Llavors, sí que és certa la base del que t'explicaré, però en part està adornada pels mateixos romans. L'any 390 abans de Crist, un cap gals, que es deia Brennus, va assetjar...
Els gals, que no són els gal, és que aquí...
No, clar. Els gals de la Gàlia. Pensa que la Gàlia... Nosaltres, quan diem Estèrics. Gàlia, França. Sí, però la Gàlia començava pels romans, els Apenins. Ah. O sigui, la part del nord d'Itàlia era Gàlia. Gàlia Cisalpina, Gàlia Transalpina. Eren les dues Gàlies, però eren gals. No se sap molt bé d'on era aquest Brennus, eh? Doncs aquest bon senyor va assetjar la ciutat de Roma i li va anar molt bé. Tant és així que els romans van haver-se d'anar retirant i es van retirar al Capitoli. Saps que són 7 turons Roma? Doncs es van quedar tots tancats al Capitoli sense cap possibilitat de guanyar. Tant és així que van haver de pactar la rendició. No tenien més remei. I aleshores va dir, d'acord, us podeu rendir a canvi de lliurar-me 1.000 lliures d'or, que era com 300 i escaig quilos d'or. Una bestiesa molt grossa. Finalment, el Brennus accepta, els romans porten l'or que els he demanat, i els gals comencen a pesar l'or amb una balança descaradament manipulada.
A favor seu.
Oh, va, evidentment. Llavors els romans... hem pactat una altra cosa, per què ho fas, això? Llavors Brennus arriba, i així un toc fatxenda, agafa la seva espasa i encara la posa a la banda contrària perquè que encara pesi més, com dient, voleu queixar-vos?
Doncs ara encara costarà més, això.
I va deixar anar això del vae victis, que modernament, no sé si ho podríem traduir com fota't no haver perdut. Doncs bàsicament això és el vae victis.
Això ho has posat al Google Translate.
No, al llatí mai vaig treure molt bones notes.
Va, doncs anem a una altra història d'aquest sentit.
Vinga, anem-hi.
Això ja és més nostrat, eh?
Sí, això és la Guillermina Mota.
Ah,
cantant l'història. Hi ha un disc molt interessant amb lletres, bàsicament, del Jaume Piques, que va produir en Parla Trinca, si no vaig errat, que és la història de Catalunya en cançons.
Ah.
I que després va fer una reedició moderna, perquè això era als anys 70, i després de l'any 2000 i poc es va retocar una mica. I aquesta és la història de Jaume, comte d'Urgell, Jaume II.
Aquest és el del carrer d'Urgell?
Aquest.
Mira!
Sí, aquest Urgell.
Atenció,
aquest.
La història del carrer Urgell.
Podria ser del comtat d'Urgell en general, però no, és d'aquest Jaume II.
El carrer Urgell és per aquest senyor, eh? Aquest senyor. No pel comtat en general, sinó pel comte concret.
No, això ho va... Això ve del segle XIX, ja ho explicarem un altre dia.
Però anem a Jaume II.
Jaume II, de sobrenom el dissortat. Això ja et diu...
Pinta bé el tema, eh?
No anem bé, eh? Jaume era el cunyat del rei Martí l'Humà i també al mateix temps el seu cosí segon. O sigui, perquè vegis que hi havia una relació
barreja, sí. sí.
Molt directe. Resulta que Martí l'Humà, que va arribar al tron una mica per casualitat, perquè no havia d'arribar-hi, va morir el seu germà Joan, i llavors ell va pujar al tron, va tenir un fill, va tenir diversos, però un bàsicament, que era també de nom Martí. Martí el Jove, se li deia. Martí el Jove va lluitar a les guerres de Sardenya i després de conquerir l'illa, just després, agafa unes febres i se'n va a l'altre barri, amb la qual cosa l'hereu de la corona catalano-aragonesa desapareix. Aleshores, què va passar? Doncs el parent més o menys més proper era aquest Jaume d'Urgell, comte d'Urgell. Immediatament Martí el nomena, l'havia nomenat diverses coses, però el nomena procurador del regne d'Aragó, que era una mena de títol que habitualment es donava a l'hereu. No era un títol d'hereu, però es considerava que el procurador del regne d'Aragó sempre havia estat l'hereu de la corona, amb la qual cosa semblava clar que ell era el designat. Però Jaume no va fer-ho molt bé. La veritat és que va ser bastant sapastre a l'hora de fer les seves relacions polítiques. A més, Martí l'Humà estava molt afectat, havia perdut el fill, perd al cap de poc temps la dona, de la qual estava enamorat, cosa que entre rei sembla poc habitual, però, però era el cas. Comença a trobar-se molt malament. És un home molt gran, ja té 50 anys, imagina't.
Aquella època, això... Ja és dur ara, eh?
Fatal, sí, no entrem en detalls. El resultat va ser que, mica en mica, els enemics de Jaume d'Urgell, que en tenia diversos, van anar guanyant pes dins de la corona mentre Martí encara era viu. Martí es va anar deteriorant, cada cop més deteriorat, cada cop més fotut, fins que l'home mor, i mor també en unes circumstàncies. Per exemple, li pregunten, li fan una pregunta quan està al llit de mort, els nobles, li diuen, escolta'm, vostè estaria disposat a que la seva successió es decidís entre els diversos estaments de la corona? I ell diu, oc. Oc, en català antic...
No és oca.
No, H-O-C, OC. En català antic volia dir sí, però ara imagina't un home amb agonia, diu, ha dit OC. Això és el que va dir. No, exacte.
Clar, que potser estava, dir, sí, fent, dit, estava fent una tos. Poder.
Exacte, ha dit que sí, ha dit que sí, endavant les atxes. Tot plegat... Que
perdona, això a Joc de Trons, a la seqüela...
És que això funcionaria, eh? És que va anar així, la cosa.
Va així una mica,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
No, ha dit això, que ha d'haver dit això.
Ja està, tirem milles, és veritat. És la prequela, la que...
Perdó, la prequela, però que ha sortit després.
Sí. Doncs bàsicament va d'això. Aleshores, el resultat va ser que, finalment, un altre parent molt més llunyà, que era Ferran d'Antequera, que era el regent de Castella, seria qui acabaria sent el rei de la corona d'Aragó, Ferran primer, en aquest cas. El Ferran II, perdó. El resultat va ser que Jaume d'Urgell va quedar fora de la successió, quan tothom esperava
que fos ell.
Que fos ell. Ferran va fer una cosa molt intel·ligent, que va ser començar a donar-li títols i càrrecs a Jaume perquè es calmés. Al principi es va calmar, però després va veure que la cosa anava bé. Es va rebel·lar, va estar a punt de guanyar, la veritat és que sí, però després de diverses vicissituds, va perdre. Va assetjar el castell Formós, que era com es deia el castell de Balaguer, on vivia. Un castell sembla ser una meravella renaixentista, amb unes decoracions meravelloses, un lloc fantàstic, però les bombardes castellanes, que tot just començaven a existir, no hi havia armes de foc, són de les primeres.
Bombardes, què són?
Una mena de canons, per fer-ho fàcil, Van acabar enderrocant el castell i va perdre Jaume. Jaume va ser... Totes les dones de la família Urgell van ser traslladades al monestir de Xixena, on pràcticament van ser enterrades en vida. No van tornar a sortir mai més, mare castigades Déu. Allà. I Jaume va ser condemnat a mort, però com que... per rebel·lió contra la corona. Però com que era molt gruixut carregar-se'l, van decidir canviar-li la pena per cadena perpètua. El van anar passant de presó en presó, de castell en castell. 6 va passar, el van tractar molt malament, fins que ja finalment, molts anys després, gairebé van passar 30 anys amb tot això, va acabar el castell de Xàtia, on el van tractar una mica millor, i l'home es va morir. La veritat és que va ser una història molt trista i que també s'ha plantejat molt dins de la historiografia catalana què hagués passat si Jaume d'Urgell hagués estat el continuador de la corona, hagués estat Jaume III, diguéssim.
Tens teoria, tu, què hauria passat?
No ho sé, perquè era molt difícil, Estava la corona d'Aragó estava en un mal moment, la corona de Castella tenia molts interessos i era molt gruixuda, França també pesava molt per culpa de...
Serien francesos o espanyols?
No, potser seríem catalans o mallorquins tots, No ho sé, Vull dir que allò potser diríem la corona de Mallorca i capital, potser Barcelona, de la corona de Mallorca. que no ho sé, no sé què dir-te.
Bé, en tot cas, aquesta derrota contundent de Jaume, contundent, que va ser enviat a la presó, o vaja, a la reclusió total.
Maltractat, per, et dic aliat, però també derrotat.
Canviem de segle uns quants segles?
Sí.
Això no és la Guillermina Mota?
No, ho és, no.
Això què és?
L'hauries de posar d'en peus, eh? És un himne, això.
Un himne. Això és un himne?
És un himne, sí, sí.
De quin país deu ser això? A veure si ho endevino.
Va.
Llatí, això?
No, és polinesi.
Polinesi?
Sí, sí.
Com vols que no parlo polinesi?
Però jo pensava que tenies més orella que el Julio Iglesias, vull dir que podies captar perfectament els matisos. De...
Doncs no.
És l'himne del Regne de Hawaii. L'himne del Regne de Hawaii. I tu em diràs, Regne de Hawaii, però Hawaii no és un estat dels Estats Units?
Però, a veure un moment, Regne de Hawaii, però Hawaii no és un estat dels Estats Units?
No calia que fossis tan literal. Ah. Que no, escolta, que dit, però, tu em diràs, podries haver-ho dit d'una altra... Fi, és igual, sí, tens raó.
No, a més, et dic una cosa, sí. Mosè, perquè hi ha una estàtua al Capitoli d'un dels últims... Reis de
Hawaii. És el pare de l'última reina, m'imagino. El resultat és, què passa? Des dels finals del segle XVIII, o sigui, Hawaii, com tants i tants altres llocs del món...
Mira quina música hawaiana que ens ha posat l'Enric.
Molt bonic, això, eh?
Buah.
Buah. En fi, passa amb la papaya.
La papaya sí. I la pipa, va.
Exacte. T'explico. Sí. Hawaii, com tants i tants altres indrets d'arreu del món, no era un estat ni deixava de ser-ho, perquè això era un concepte molt occidental, aquestes estructures. Fins que van arribar els occidentals, i llavors tots aquests països del món van decidir que aquelles cultures que dominaven un territori potser que es constituïssin com a estat, si no serien menjades amb patates pels conqueridors. Clar. I això va fer Hawaii com tants altres, eh? Era un conjunt d'illes, i a finals del 18 es constitueixen el que nosaltres anomenaríem com un estat, amb una monarquia, etcètera, etcètera. El resultat, bé, era un país molt pobre, allà penjat entremig del no-re, i que anaven fent la seva via sense que ningú els empipés gaire. Però a mitjans de segle XIX van començar a arribar colons, bàsicament nord-americans, que van veure que aquells indrets era un lloc magnífic per plantar sucre.
Ah...
Magnífic. I allí el sucre funcionava molt bé. Tot plegat que van començar... I el sucre, a més, pensa que en aquell moment només Cuba, realment, pràcticament, era l'única que produïa sucre i, a més, estava sota l'imperi espanyol, amb la qual cosa els impostos eren molt alts. Per tant, produir sucre fora de l'imperi espanyol era...
Molt complicat,
era
no? Molt...
no? I era bo pels que ho produïen.
Clar.
Però, és clar, van començar a produir, els hi va començar a anar molt bé, però, òbviament, l'estat de Hawaii va començar a dir, i això...
Aquí traiem alguna cosa, no?
Exacte. Fem uns impostos, una cosa... Ah, aquí no. Els americans estaven molt contents sense pagar... No només americans, però bàsicament americans. Sense pagar cap mena d'impost. Tot plegat que van començar a finançar tots aquells propietaris, començar a finançar una sèrie de accions, milícies, que anaven empipant aquell petit estat hawaià. Aquella petita monarquia hawaiana. Tant és així que no tenia exèrcit. En un moment determinat li fan un cop d'estat. No per derrocar-lo, sinó per dir, ei, compte, ara no ens empipis i no ens intentis treure cap impost. El resultat va ser que van destituir el rei i va pujar a la reina, la senyora que hem sentit que era la compositora d'aquest himne, que era la reina Luloukalani, que, de fet, per vocació era compositora, però en fi...
I va acabar de reina.
Era la princesa, la germana del rei. Ella va pujar pensant, tots els colons americans molt contents, home, aquesta la dominarem, una dona en aquella època, a més, segur que
la
això...
La farem anar com vulguem.
I no, perquè ella va dir, això no pot ser. I va intentar, aleshores, trencar amb aquest monopoli dels colons estrangers, bàsicament nord-americans, a canvi d'una cessió. Va cedir el que ara és Pearl Harbor. Pearl Harbor ho va cedir als Estats Units a canvi de dir, ara em deixeu tranquil·la. Sí, Pearl Harbor es va quedar, però de tranquil·la absolutament res. Tant és així que finalment el 1893 els propietaris americans, amb ajuda dels marines, els marines Catalunya sempre contribueixen molt a la llibertat del món, doncs li van fer un cop d'estat i la van enderrocar. I com que no va haver-hi pràcticament oposició i no sabien què fer-ne molt bé, van entrar a al Palau Reial i van descobrir, oh, misteri, unes armes. Que ella va dir, però què són aquestes armes? Es van trobar. Armes que, a més, en tot cas, hagués sigut ben legítim que la reina del país les tingués per evitar cops d'estat. Doncs van trobar que era molt il·legítim. Llavors van agafar els seus 6 principals col·laboradors, amb ella la van condemnar a cadena perpètua, els 6 principals col·laboradors els van condemnar a mort, i que no havien fet res, i el resultat va ser que la dona va dir, doncs, si no els mateu, si els allibereu, jo abdico. I així ho va fer. Va abdicar, van alliberar els homes, es va proclamar la República de Hawaii, però la República dominada pels colons i que els seus passos ja deien que volien ser annexionada per als Estats Units, cosa que va succeir al cap de relativament poc temps. Ella va acabar l'exili als Estats Units, on va pensar, de manera, jo penso, una mica ingènua, que els tribunals nord-americans li donarien la raó d'aquella usurpació. I va estar batallant jurídicament durant molts anys als Estats Units, intentant que la restituïssin al regne que l'havien robat d'aquesta manera tan legítima.
I no.
Es va morir molt velleta i sense cap mena de restitució, com és d'imaginar.
Doncs les històries d'alguns vençuts, que no només són vençuts, sinó que, a més, després són humiliats.
I tant, i tant.
Enric Calpena, content de retrobar-te. Moltes
gràcies. Jo també, molt content de tornar a ser-hi.
Farem un pas cap al Parlament de Catalunya.
Noi, ens veiem?
Ens veiem aviat. Ens veiem aviat. Miquel Jarque, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Parlament.
Tarda, no sé si dir-te, una mica sorprenent, perquè hem tingut un missatge ja inicial molt contundent de la consellera.
Sí, no, la veritat és que, oi, no estem acostumats, no?, a que uns representants polítics demanin unes disculpes. A nosaltres també ens ha sorprès, aquesta...
Amb totes les lletres.
Sí, aquesta vehemència en les disculpes. La consellera d'Interior ha comparegut aquí, recordem-ho, per aquest fet de les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea prèvia a aquesta última tongada de vagues. Les van descobrir i això, doncs, ha esglaiat tot el col·lectiu, no només de mestres, USTEC, els sindicats dels mestres, sinó també a tots els grups parlamentaris que han demanat d'urgència que es presentin aquí tant la consellera com el director general del cos dels Mossos d'Esquadra, en Josep Lluís Trapero, i el primer que han dit pràcticament és ha demanat disculpes als mestres, ha concretat en la CGT, que és el sindicat on es van infiltrar en aquesta assemblea, ha dit que era un operatiu policial que es feia d'acord amb la norma, però de seguida ha dit que s'ha plantejat malament, ha demanat disculpes, ha dit que ha recolzat l'operatiu, el cos dels Mossos d'Esquadra, però ha dit que l'operatiu estava mal plantejat, i el director dels Mossos, el major Trapero, ha reconegut l'alarma social que ha provocat el cas, ha tornat a demanar disculpes, també ha reconegut l'error, i això sí, ell ha assegurat que aquesta infiltració no hi havia mala fe. Després de tot això, ara en el que estem és en el torn dels grups polítics que estan intervenint i fent preguntes a les quals després contestaran tant el major com la consellera, i aquí sí que els hi han donat cera.
Clar, el tema és... Quan tu tens al davant un conseller i un responsable tècnic, per dir-ho d'alguna manera, que et demanen disculpes ja d'entrada, no sé si això desmunta una mica les preguntes que puguin fer-te després, si tu ja t'has disculpat, no? O, és a dir, no sé si ha descol·locat fins i tot una mica l'oposició, dir, ostres, ens pensàvem que venim aquí una batalla i resulta que si ja d'entrada m'ho concedeixen, hi ha menys debat polític.
Clar, però aquí els partits, tota l'oposició, el que volia era caps, i aquí, de moment...
No hi haurà caps.
No se n'han ofert. S'ha ofert una... El que s'ha dit és que es faria una investigació d'aquest operatiu i bé...
És a dir, aquestes disculpes tan directes i tan sinceres són per evitar haver de donar res a canvi, diguem. És a dir, ja fem ja fem això de demanar disculpes, però no farem cap canvi. Seria una mica això?
Bueno, aquesta és una interpretació. Han demanat disculpes, diuen que no hi haurà dimissions i que hi haurà una investigació. De moment, això és el que...
Que prudent que és el Miquel Jarque. No l'enganxarem, el Miquel Jarque. No l'enganxarem.
Realment, han estat, sincerament, no havia vist en les comissions que segueixo normalment d'Interior, mira que normalment es debaten temes doncs, molt escabrosos, unes disculpes tan de primera mà, vull dir, ho han vist molt clar des del departament que això havia estat un error.
Sí. Doncs el Miquel Harque, el deixem seguint aquesta compareixença de la Comissió de Seguretat, crec que ho dic bé, sí, amb la consellera de l'Interior i el responsable de la policia. Si hi ha qualsevol cosa, alguna novetat, alguna decisió, ens ho expliques a l'antena també de Catalunya Ràdio.
Molt bé, Francesc, gràcies.
Una pausa. Ara venim.
La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
A Sant Miguel sabem que no et conformes, que busques nova música, grups i experiències. Aquest és l'esperit Seeker i per això et portem al festival Ambassa.
Ángeles Toledano, la Ludwig van, Filles de Cassandra, Bob Dylan, Alosa i molts més.
Del 15 al 17 de maig, vine a ballar amb la millor música del moment.
Sant Miguel, perquè qui busca, troba.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4 minuts i seran 3 quarts de 6. Avui ens toca gratar. Gratar guitarres. Perquè m'ha enviat el Gerard López, el nostre company, que no seleccionador català de futbol, a una botiga de guitarres. Un dels negocis singulars que tenim al nostre país. I avui et tenim, Gerard, a Tube Sound, al barri de Gràcia de Barcelona. Gerard, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Ets guitarrista?
Soc escoltador de guitarristes, més aviat, Sí, la guitarra la toco, però diguem allà, la toques, la piques, però no la grato. Però t'he de dir que estem, diguem, en una espècie de lloc de peregrinatge i culte de guitarres, perquè aquesta botiga on ens trobem del barri de Gràcia, Tube Sound, realment és un monestir de la guitarra. 400 guitarres em contemplen ara mateix. Aquesta botiga, 400, no només guitarres, també hi ha baixos, hi ha pedals, hi ha pues, hi ha cordes, tot el que cal per tocar-la com el déu Mark Knopfler mana. I al capdavant d'aquest negoci, la persona que ens acompanya, que va muntar això l'any 2003, per tant, fa 24 anys, perquè va ser el mes de maig al principi, per tant, ja han fet 24 anys, és en Miquel Viadel. Com estàs, Miquel?
Hola, Gerard, molt bona tarda.
Bé, abans que res, 400 guitarres, ho hem dit bé, això,
400, sí, 400. Quasi res.
No està sol, també hi ha un informàtic, hi ha un botiguer, en fi, tot de gent. El timbre de la botiga ja és un pedal d'efectes.
Correcte.
Ho hem dit bé?
Sí.
El tirador per obrir la porta també és un màstil de guitarra.
Un màstil de guitarra, correcte.
D'on ve tanta guitarritis?
És una passió de molt petitó. Amb 14 anys ja se'm va despertar aquesta passió i fins ara.
Hi ha moltes botigues de guitarres a Catalunya?
No gaires, són poquets. Però, bueno, perquè és una cosa molt especialitzada i s'ha de saber una miqueta i és complicat. Però, bueno, els que estem benvinguts.
Parlant de benvinguts, és una botiga que ve molta gent a comprar, però també venen, diguem, músics de l'escena catalana més coneguda, no?
Correcte.
Una mica de
sí,
tot.
Sí, sí, sí. Manel, Amics de les Arts, Petit de Calaril...
Mishima, no?
Mishima, Slofos Lesbian...
Carai!
sí, 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 sí. I venen aquí, clar, has de pensar que és una botiga que hi ha el taulell i tot de productes, però és que, a més, hi ha com una sala de proves, per dir-ho així, eh? Ara hi podríem anar, mira, hi arribarem. És una sala, diguem, que ja està preparada acústicament, no sé si és nota de fons que ha canviat com ressonàvem o no, no ho sé, però estem ara en una sala en què hi ha les guitarres més cares, les més bones, i aquí la gent s'assenta i que sí, fa sí. Prova la seva guitarra.
Els donem temps perquè estiguin tranquils, provant i disfrutant dels instruments i que puguin escollir bé, que no s'equivoquin.
Que puguin, diguem,
disfrutar dels instruments que tenim aquí.
Perquè, Miquel, cada dia es ven una guitarra?
Doncs sí, encara no et sembli, sí, cada dia. Cada dia es ven mínim una guitarra.
Sí, i qui sí, compra crec. Guitarres? És a dir, evidentment, els professionals de la música, però què és més? Per nens i joves que ho comencen a estudiar, gent que la toca habitualment com un hobby, quina és la clientela més habitual?
Tenim de tot nosaltres, eh? Sí que és cert que potser la part més professional és la que més treballem, però també tenim un col·legi aquí davant i tenim nens que comencen comprant un ukelele i que van progressant i que es compren després una guitarra i, bueno, i que van aprenent a poc a poc i van prosperant. També tenim el client mig, també, de tot. De fet, és que ens sorprendríem de la quantitat de guitarristes que hi ha, no? Que dius, hòstia, això del reggaeton igual ja no hi ha guitarristes. No, no, ojo, ve fort lo de la guitarra i del rock, no?
Que... Sí, això ens ho comentaves, no? Que torna, la guitarra torna, no?
Torna molt forta, sí, sí, sí.
Tot i el reggaeton i això ja...
Sí, però que inclús en el reggaeton hi ha guitarres, clar, moltes vegades. Però sí que és cert que cada vegada tenim gent més jove que comença a tocar la guitarra i que els veus i dius, mare meva, nano, però tu com toques? Mira, és que he après per YouTube. Clar, això no ho teníem naltros. Aleshores, és mare de Déu YouTube, que sempre dic jo que funciona molt bé i que fa que aquests nens s'incentivin i deixin d'estar amb les PlayStations i amb les maquinetes i facin una cosa que realment fa que el seu cervell funcioni, no?
Què val una guitarra? Normal, pues, una normaleta.
Normal, una guitarra mitja està sobre els 1.000 euros, més o menys. Una cosa intermitja, però tenim guitarres a partir de 200 euros.
I si dius, vaig a comprar-me el Ferrari de les guitarres, o el la tarda Ferrari... de Catalunya Ràdio de les guitarres, allò la millor.
No té límit, no té límit. Pots gastar-te fins... Ara mateix a la botiga el màxim que tinc són 10.000, però hem tingut de 22.000 inclús.
O diguem, la més cara que has venut tu.
La més cara, 22.000 euros.
I qui la va comprar, una guitarra de 22.000 euros?
Pues col·leccionistes. Són gent que col·leccionen guitarres, perquè són guitarres signades per artistes.
O sigui, és memorabilia gairebé ja, eh?
Sí, són peces úniques, no? Sí. Que potser rebem una, i és l'única peça que rebem per Espanya, com ara mateix una que tenim, sí, que és la del Mick Ronson, que era el guitarrista de David Bowie, que és l'única unitat que ha arribat per Espanya. Són el que diuen guitarres tribut, guitarres que estan fetes com la mateixa que hi tenien al seu moment, no? Aquest va ser el gran músic que va tindre sempre David Bowie, productor de tots els discos, bueno, el va ajudar a la seva carrera, el David Bowie, no? Pues com aquestes hem tingut la Keith Richards, hem tingut una que era del Regreso al Futuro, que és la guitarra que sortia a la pel·lícula, el Regreso al Futuro, molt divertida.
I això a Barcelona, eh?
A Barcelona, sí, sí. Tenim l'honor de poder tindre aquests productes que són molt difícils d'aconseguir.
Que bé.
I són peces úniques per Espanya. Sí, sí.
Que bé. Gerard, t'has vist ambient a la botiga avui o no?
Sí, he vist alguns botiguers que han vingut... alguns clients que sí, que han vingut a interessar-se per algun producte i que no sé si al final han comprat o...
Bueno, han portat reparacions també, ens han portat reparacions.
Perquè, clar, una cosa és comprar una guitarra i una altra és vendre una guitarra.
Correcte.
Ah? Perquè vendre-la va acompanyada d'un tot un procés. No, tu no lliures una guitarra i apa, ja està. Tal com ve de fàbrica, no. Guitarres... S'ha de quintar. Què vol dir quintar una guitarra?
Sí, sí, necessiten un ajust perquè, clar, aquestes guitarres surten de països i fan de països llunyans, com els Estats Units, Japó, Indonèsia, i, clar, fan un viatge en el que realment es mouen les fustes, perquè són fustes i metalls, es mouen i quan arriben aquí estan desajustades, que no vol dir que no s'ajustin a fàbrica, evidentment que s'ajusten, però quan arriben aquí les hem de tornar a calibrar i ajustar. Hem d'aclimatar-les perquè, clar, s'han d'atemperar a la temperatura que tenim aquí i després tornar-les a calibrar i ajustar perquè estiguin en el més còmodes possibles i el músic pugui tocar el més fàcil possible, no? I això és una cosa que fem naltros,
i que, a més, ho fem també quan venem online. Molt important, si la guitarra se'n va a una zona més freda, també fem un ajust especialitzat perquè quan arribi allí el màstil estigui al seu lloc, que no trastegi la guitarra ni faci que no soni rara la guitarra, que la guitarra soni perfecta, que estigui plug and play.
Avui hem descobert que hi ha una botiga a Barcelona que es diu Tube Sound, que té bàsicament guitarres de tot tipus, per tot tipus de clients, però també amb clients d'aquests VIP, dels que potser pagareu diners per anar a veure la guitarra que toquen, l'han comprat aquí. Gerard López, moltes gràcies. Miquel Villadel, també una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu.
Jo crec que ell deu tocar la guitarra una mica. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Toques la guitarra?
Fa molts anys.
Però veus com tens pinta de guitarrista?
Anava a l'educació general bàsica, imagina't. Vull dir que ja no vull saber ni quants anys, però sí, la vaig tocar durant una temporada, sí.
Avui i demà s'instal·la a la plaça Catalunya de Barcelona el Fan Festival de MotoGP. Exposicions, simuladors, un podi i presència de pilots des de les 12 del migdia fins a les 9 de la nit. Perquè aquest cap de setmana tenim gran premi de casa nostra, que a més el podreu seguir, com sempre, els últims anys per TV3 i Catalunya Ràdio. Què és això, exactament? Que és com un saló de la infància, però per la gent de les motos?
Doncs sí, mira, podries dir-ho d'aquesta manera. És una fira, al final és una fira, no? Una fira on hi ha diverses marques que volen ensenyar-te els seus productes, on hi ha simuladors, on hi ha restauració i on hi ha un escenari gegant on ara han anat passant pilots de Moto2 i Moto3, que són les categories més petites, i ara estem esperant que a partir de les 6 de la tarda doncs apareguin pilots de MotoGP com Àlex Márquez. Puguem parlar amb ell, que ens deixaran parlar un minut i mig o una cosa així.
Oh, carai! Un minut amb Àlex Márquez. Quin luxe!
Acostuma a ser així. I després, doncs, ells faran la seva aparició a l'escenari. És un acte més de promoció del que serà aquest Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que sabeu que el tenim cada any. Sabeu que això també es fa normalment per la Fórmula 1, però a partir de l'any que ve ja no tenim Fórmula 1, i el que volen doncs és que aquest MotoGP Fan Festival doncs agafi volada, perquè del calendari del Mundial, de fet, és la primera ciutat, Barcelona, on es fa això, i després hauran d'avaluar si realment els agrada o no els agrada. Jo crec que sí, que agradarà, perquè a més aquí hi ha entrada lliure.
Pot venir tothom que vulgui, no ha de comprar res, eh?
No. Amb la Fórmula 1 jo recordo que havies d'entrar en una pàgina web, assegurar-te una entrada, etc. Aquí la veritat és que les motos tenen menys atracció en general, i aleshores el que hi ha és una entrada lliure fins que s'ompli el recinte. Per tant, entre les 12 del migdia i les 9 de la nit doncs pots passar aquí i alguna MotoGP veuràs i alguna... Vaja, jo crec que val molt la pena a la gent que li agrada MotoGP, i la gent que no li agrada MotoGP i que passi per aquí no tingui res a fer també pot fer una ullada com qui se'n va a veure Paradors, no?
O si voleu saludar el Damià Aguilar, i sou ara per allà, si veieu un home molt guapo amb ulleres, és el Damià Aguilar. No?
N'hi ha 750.000, com jo aquí. Ja t'ho dic. I més guapos encara.
Això ja ho veurem. Damià Aguilar, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, i no deixeu d'escoltar Catalunya Ràdio aquest cap de setmana amb MotoGP.
Com sempre. Una abraçada. Farem una pausa. 932017474. Ara ho diré diferent. 932017474. A que us ha flipat el cervell. Però espera, encara ho puc dir diferent. 932017474. O 201-7474. És el telèfon per participar al nostre concurs. Avui és repte sonor i tinc molt arròs per repartir. Tinc amor i tinc arròs per repartir. Podeu triar el que voleu.
300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Sodi, posant sal al nou rock català.
Ningú neix après i jo no he sigut l'excepció.
El rock català està de tornada amb propostes que, tot i ser molt joves, venen trepitjant fort. Una és el grup tarragoní Sodi, una de les sensacions de l'últim Sona Nou. Acaben de treure el seu primer disc, Havia de ser així, on ens narren de cap a peus un viatge existencial dels dubtes a les certeses i on ens recorden que ningú neix après.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0-7-4-7-4, si voleu guanyar un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risotos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet amb orzite. És tan fàcil com trucar al 93-201-7474, 93-201-7474, i escoltar el repte sonor que us farem. Feu el mòbil, feu el fix, agafeu el telèfon de rodeta. Per què trigareu més? Si el telèfon de rodeta, potser ja està tot agafat. 93-201-7474, tinc ja algun participant. Com a mínim una. Una participant, que és la Carmen de la Bisbal. Carmen, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha estat el teu dimecres?
Bé, tranquil, molt de Florentino, però bé, bé.
Massa Florentino ens fas crítica o la mesura justa?
No, m'ha agradat, divertit.
Veus, la Carme? Doncs t'ho agraïm molt. Carmen, no Carmen, Carmen. Doncs, Carmen, jo ara et posaré un so, un àudio, i m'has d'endevinar a veure què és, d'acord?
Val, d'acord.
Atenció, aquest és l'àudio per la Carmen de la Bisbal. És dificilíssim avui, això, eh? És dificilíssim. Opció 1. Això és la rotativa del diari ABC publicant el diari d'avui. Número 2, opció número 2. És el soroll d'un llit d'algú que hi posa molta passió. Opció número 3. És el soroll que fa un gat de la sort xinès quan mou el braç. O opció número 4. És un hàmster fent abdominals. Carmen.
El 2, poder.
El llit. Algú fent servir el llit amb molta intensitat?
Amb molta intensitat.
Doncs és una resposta incorrecta. Ah. Era el gat xinès. Això ho hem gravat
gat
aquí, a la ràdio. En tot cas, no pengis perquè no has guanyat encara. Anem a saludar la segona participant. Ah, mira, de Súria. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De Súria,
Sí, i tant.
Ens coneixem o no?
Sí.
Ens coneixem?
Ai, si vols et dic el meu cognom,
A veure, digue'm el cognom.
Emseraki.
Ah, sí, home, sí. Vaja, si és que, a veure, també et diré, a Súria ens coneixem gairebé tots, vull dir que no...
Sí, és un poble, és un poble.
A veure, tinc també un àudio per tu. A veure si endevines què és. Escoltem l'àudio.
És su vida. Yo creo que la vida, esto, el trabajo está muy bien, pero también tienes que tener momentos de cierto relax, de familia, amigos...
Però quin repte és aquest? És que és de veritat, bueno, avui la Barcón ens ha fet una cosa molt rara. A veure, et dono quatre opcions. Què és, qui és això que sentíem? És el conferenciant motivacional Víctor Cupers. És Florentino Pérez. És Josep Maria Minguella. O és Carmen de Mairena? Torno a tirar, per si de cas.
Sí, torno a tirar,
és su vida. Yo creo que la vida, esto, el trabajo está muy bien, pero también tienes que tener momentos de cierto relax.
Yo, para enfotre-me'n una mica de lo que va fer el senyor, ficaria el Florentino.
Tu creus que aquest és Florentino Pérez?
No, no tinc ni idea. Però la Carmen de Mairena diria que no. I els altres tres, que no ho sé.
Doncs opció definitiva és Florentino Pérez?
Sí.
Doncs és una resposta incorrecta. Anem a fer el desempat. Atenció, Carmen, atenció, Mireia. Quants metres de longitud fa la barretina més llarga del món que té un rècord Guinness? Quants metres fa la barretina més llarga del món? Carmen, quants metres?
13.
13 metres. Mireia.
Ostres.
És que, clar, si ho dius en plural vol dir que és més d'un.
Home, sí, més d'un metre és, sí. Més d'un metre és.
Ah, m'ho has dit en plural. És que no en tinc ni idea. Jo dic 3.
3 metres. Hòstia, avui ens hem quedat lluny. Doncs atenció, perquè guanya la Carmen. 102 metres. Una superbarretina de 102 metres. Carmen, guanyes el lot d'arròs.
No, molt bé, moltes gràcies. No. Ostres,
Mireia, no.
Metres.
No, no ha pogut ser,
no,
però t'ho torno a provar un altre dia. Ja veus que aquí som legals,
eh? Un altre dia més fàcil.
Vinga, això mateix. Abraçada per la Mireia, enhorabona per la Carmen.
Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina.